Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat que l'Agència Internacional de l'Energia aposta per abocar al mercat les reserves estratègiques de petroli per fer-ne baixar el preu. Per ara mateix, les 3 en punt, s'ha anunciat un comunicat amb el detall de les mesures acordades. Això, quan sobre el terreny, l'Iran ha atacat 3 vaixells de càrrega a l'estret d'Hormuz les últimes hores, mentre que els Estats Units han destruït 16 vaixells iranians per evitar que minessin la zona clau pel comerç mundial de petroli. També hem connectat amb Porqueres, a la Pla de l'Estany. Allà, l'explosió al pati d'una escola durant un experiment de química ha deixat 3 alumnes ferits, 2 dels quals greus, que han estat traslladats en helicòpter fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. El tercer és a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I ens hem fixat també en les ajudes als malalts d'ELA que el govern aprovarà la setmana que ve per garantir que tothom pugui rebre l'atenció que necessiti en funció del seu cas. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el govern espanyol ja ha parlat amb tots els grups parlamentaris, excepte Vox, per saber quines mesures proposen per frenar la crisi dels preus per la guerra a l'Orient Mitjà. El ministre Félix Bolaños els ha demanat que els facin arribar les propostes aquesta mateixa setmana per poder enllestir el pla que es prepara des de la Moncloa. Anem a Madrid, Tania Tàpia.
Bona tarda. L'executiu necessitarà d'una majoria al Congrés per aplicar qualsevol mesura i, per això, ha parlat amb tots els grups, menys amb Vox, que no els ha agafat el telèfon. Diu Bolaños que els volen escoltar i incorporar, si s'escau, alguna de les seves mesures al pla integral que fa dies que preparen i que s'emmirallen d'altres que s'han aplicat a crisis anteriors. La recepta del PP passa per abaixar impostos i Bolaños la menys té. Ells van més enllà.
Algunas de las propuestas que se hacen son en materia fiscal. El plan del gobierno es un plan mucho más ambicioso. Es un plan que ya ha habido ejemplos. Por ejemplo, cuando dimos respuesta a la guerra de Ucrania.
A la Moncloa tampoc veuen pertinent deixar zero l'IVA dels aliments i parlen de controlar els preus i els marges de les distribuïdores. De moment, però, el govern espanyol no concreta quan s'aprovaran les mesures. Demà està prevista una nova reunió amb sindicats i patronal perquè diguin la seva.
Per cert, que el govern espanyol ha cessat l'ambaixadora a Israel, Anna Salomón, la màxima representació d'Espanya en aquell país, que ara queda en mans d'una encarregada de negocis. De fet, Salomón ja va marxar d'Israel al setembre quan el govern espanyol la va cridar després de l'última topada de Pedro Sánchez amb el govern de Netanyahu per les mesures de suport a Gaza. El butlletí oficial de l'Estat publica avui el cessament de Salomón, que va aprovar el Consell de Ministres d'ahir a proposta de la titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez. L'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, creu que la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, es va accedir dilluns a les seves atribucions. Sentiu Borrell avui al matí de Catalunya Ràdio.
La senyora von der Leyen és la presidenta de la comissió, però no és la presidenta d'Europa. La senyora von der Leyen té les competències que té, però no les que no té. I no té competència en política exterior. I a Brussel·les hi comença a haver bastanta mala maror amb el sentit de dir, però bueno, aquestes senyores es posen tot.
L'actual president del CIDOB també ha estat crític amb els Estats Units i Israel per haver engegat una guerra contra l'Iran sense sospesar-ne les conseqüències. En canvi, l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, defensa l'atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran perquè és un règim que, segons ell, amenaça l'estabilitat mundial. Aznar demana a Espanya que hi doni suport.
Creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales, que no las respeta y que además constituye una amenaza para la estabilidad, para la paz y para la seguridad mundial. Y un país como España, pues debería estar al lado de los aliados y no al lado de nuestros enemigos o nuestros adversarios.
I un últim apunt. A l'informatiu us hem explicat que s'havia reprès la circulació a línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ripoll. Doncs bé, sapigueu que ha quedat interrompuda entre Sant Martí de Centelles i Figaró, en aquest cas per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies.
Passen gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I des d'ara fins a les 4, també amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
Bueno, què tal?
Tot bé?
Sí.
Meravellosament.
Si sèieu
taula o no? L'Alícia té problemes amb la cadira, el micròfon, l'abric.
Ja estem.
Elegant. Porta un abric molt elegant.
Sí. La veritat és que sí.
És de lo que estàvem parlant.
Ah, veus?
No direm que no.
Perfecte.
No és veritat, perdona, ara em presentes, no estava parlant. No, és que no comencem amb bolos, per favor.
Per invasió de camp?
Home, és que...
Santi Villas, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No parlaven de l'abric de l'Alícia?
Parlaven de venir en bici a treballar.
Ah, que l'Alícia ho fa també, no?
De venir en bici a treballar, de que les ciutats han de ser planes i de...
Com? La segona? Com has dit, Tom?
De que les ciutats han de ser planes per venir en bici.
Sí.
I després han parlat...
No ho diguis perquè trencarem relacions diplomàtiques amb aquest país. No
I després, home, és igual. I després han parlat de trasplantaments de cabell.
Ah?
A Turquia.
A Turquia.
Molt bé.
Vull dir, no et pensis, eh? Tu fas el programa que tu et portes des de les 7 del matí preparant aquest programa. Però, si fotessis una càmera d'aquestes a fora, ja està.
Els 3 minuts que us deixo sols aquí fora donen per molt.
Molt.
No, jo és que no sé per què pateixo tard el dia abans. Perquè vinc aquí, m'enganxo a lo que estàs parlant. Home, per favor. O sigui, ara que si la bici, que si van en bici... Que si l'altre va amb bici elèctrica...
Perquè l'Alícia ve amb bici, però fa trampa.
Va amb bici elèctrica.
Fa trampa. Aquí, ahir.
Jo no la veig, però sí que veig que porta la bateria, que no és pas petita. Per tant, és elèctrica.
Home, hi arriba endreçadíssima, neta, pentinada, clar, fa trampa.
Escolteu, a veure si feu trampes vosaltres també, aneu amb bici.
El director de Nació no ha dit res. Primera, perquè la bici és elèctrica i jo crec que ell és purista amb aquest tema.
Sí.
I després, perquè ha tornat a dir que jo tenia una Brompton.
Sí.
Llavors, que m'han preguntat si la utilitzava, he dit que no. I ella m'ha dit que la hi vengui. Vull dir, no et pensis, que jo encara hagués tret un duc, que hagués tret diners de venir aquí avui.
No, si no només tenies idees per les dèries, sinó també negocis, eh?
Sí, és això, però no ho sé. És que estava bé, estava al punt un que haguéssim pogut fer 10 minutets aquí d'això de la bici, però ara no me'n recordo on ho hem arreglat. On ho hem deixat? Quin era el tema?
Ho hem deixat, el de la bici, perquè ens hem desviat els implants capilars.
Però no sé com hem anat aquí allà.
T'anava a dir que heu fet un salt mortal perquè anar de les bicicletes als implants capilars...
No, és culpa d'ell, perquè ell ha dit que preparant les dèries algú li havia suggerit que es veu que ha vist un tuit d'un senyor que deia que ja que a Espanya estem a favor d'Iran, que els turcs ens havien de regalar implants capilars. I volia fer una dèria d'això.
No sé qui és aquest tuit, ni si he utilitzat aquestes paraules, però dir que Espanya està a favor d'Iran, em sembla que és anar molt enllà, eh? Em sembla que és retorçar una mica la veritat,
Ho han dit al mateix programa que van dir que hi havia un senyor que tenia un projectil al cul, que de fet i tal. Te'n recordes?
Era de la Primera Guerra Mundial, el que tenia el projectil a l'ano.
Aquí fan aquestes aquestes temes.
És veritat, molt bé.
Que jo a vegades vull agafar, però clar, després també, quan veig que la notícia està feta arrel d'un tuit, clar, també això és la ràdio pública. Jo això ho he de fer una mica, la documentació, és una mica més sèria.
Tenia d'haver dit.
Jo no puc venir.
Clar, perquè la teva estona de cada setmana és supersèria. La teva estona de cada setmana és supersèria.
Bueno, ho intento, però és que després pues, no em surt. Jo què vols que
et
digui?
La culpa és d'ells, que et porta pel mal camí.
És que ara ja no me'n recordo de què volia parlar.
Sí, que te'n recordes.
Ah, sí, havia dit això. Clar, però també havia de pensar una cosa que vull dir. És que ho he de canviar, perquè ara com sóc una persona multipremiada, com ja sabeu... Tinc més enemics.
Ah?
Aleshores, m'he de canviar l'estat de l'estat del WhatsApp aquest.
Val.
Però no l'he trobat. Encara et va, això?
Sí.
I tu poses alguna cosa.
Tu poses una frase.
I què teniu vosaltres? Que jo d'això m'he de canviar.
Jo crec que no he posat mai un estat del WhatsApp.
Vaig a buscar-ho.
Jo crec que...
Mira teu.
Mira'm què tinc jo.
Jo tinc un emoticono dels dits creuats.
Dels dits creuats. Ah,
joder. Com de bona sort.
Ara m'estàs estressant.
Clar, jo saps què passa? Que l'altre dia vaig anar... va venir a buscar un cotxe d'estos que et porten la tele i de repent quan et truquen i tal, doncs la persona abajo, te llevo, tal, a Madrid, això... I de repente miro la foto i dic, però què és això?
Però on es veu això, tu?
Jo tampoc és que no ho he trobat.
Ah, sí.
I poso...
Jo aquí tinc, están locos estos romanos.
Això és gràcies tu com estado, eh? Molt bé.
Ah. Clar, és que jo, per exemple, això de la foto que poses i d'això, després ja parlarem del meu tema, però és que ara em preocupa això perquè és personal i aleshores a veure si ho resolc aquí i ja surto i ja ho tinc fet. La foto, per exemple... també em preocupa. L'altre dia et dic, vaig veure una de les persones que et venen a buscar dels xòfers, poso la foto i dic, però aquesta foto... I era el cotxe negre al que jo anava aparcat a sota de la creu del club del Valle de los Caídos.
Carai.
Però a baix. Què li vaig dir? Però esto como lo ha subido usted aquí. I em va dir, truquitos.
Ah.
Home, a l'esplanada.
Home, això semblava llavors intel·ligència artificial.
No. Era el mateix cotxe, a l'esplanada, sota la creu, i li vaig dir, però oiga, esto, como ha subido el cotxe hasta aquí a l'esplanada. No. I va dir, truquitos. I una altra vegada vaig demanar a aquesta gent que va a la tele que si passa algo bueno, se suposa que et salvarien, saps sí. Què vull dir?
Com? No,
que a vegades... No suposar, sí. A vegades... bueno, a veure, si has vist a cor obert, pues no seria ja. El mateix, no?
Sí.
Bueno,
jo no sé de què estàs parlant, però endavant. Endavant.
Jo li vaig dir, oye, tu li vaig dir a la persona, escolta, tu em podries donar el telèfon de l'empresa que treballes tu perquè necessito una infermera? Per una cosa que jo havia de fer. Ah, sí, et dono el telèfon del meu jefe. I aleshores m'ha de passar el mateix, però això, ara jo estava pensant en això. Poso, miro, vaig a enviar-li un missatge. Hola, què tal? Juan Carlos, com es digui. M'agradaria parlar amb tu, tal. I llavors miro també la foto i hi havia una ambulància.
Sí.
I llavors miro, poso l'estado i a sota l'ambulància...
Diu desangrándose.
No posava, a todo cerdo le llega a Susan Martín.
Carai, per ser algú que treballa amb ambulàncies,
home,
no lliga.
És que
no,
vaig trucar
no
a la xica i vaig dir, oye, pero dile a tu jefe que
hi ha d'haver una mica de concordança entre...
A todo cerdo le llega a Susan
Martín. Has trobat que tinc jo d'estar?
És que no ho trobo. Ah, jo, com a tecnòfob que sóc, sóc una nul·litat.
Jo crec que no tinc res.
A veure si jo trobo...
Si tu dius que algú m'ho va posar algun dia i no he estat capaç de treure-ho, perquè no...
Vull dir, jo pensava que aquesta ràdio, que és tecnològicament parlant, vull dir que ara de seguida que hi haurà pantalles, LED, càmeres, micros, de tot, que si era una cosa, semblarà això, anava a tornar a dir Sony Mac, però diré, el Movistar Arena, ah, com Sony es diu això? Mac. Com es diu allò que han fet ara? El Mobile World Congress.
Congress, molt bé.
Pues escolta, també sou tots igual de palurdos que jo, amb aquest tema, no?
No, per què estàs ensenyant, Joan?
No, el meu estat.
L'Oriol, que he trobat el seu estat.
I què posa?
Que ho digui ell.
At work.
At work.
Però crec que era pre...
Sí, clar, aquests són dels predestinats, aquests.
I llavors la foto aquesta té 10 anys, aquesta foto.
Bueno, és que clar, ell, perdona'm una cosa, ha de ficar una cosa més genèrica perquè cada dia que ve aquí ha canviat de càrrec.
Bueno, si passa At work, ja se sap que... Jo tinc una caricatura d'un llibre que va fer TV3.
És veritat.
Fa 1000 anys.
I tu què tens?
Jo el dic creuat i l'Òscar té @OscarCatRadio.
Ah, bueno.
Ah, per
això
però...
us obliga la Rosa Romà a fer
no,
com
no,
broma?
No, això ho devia fa molt de temps i aquí estem.
El Twitter.
Sosu i gris, així com sóc jo. Però jo sempre faig bandera de...
Jo diria diferent, jo diria fiable.
De la grisó i la soceria.
Sosu i gris vol dir fiable. S'ha de positivitzar sempre si sosu i gris.
Ara m'han recordat del que havia pensat. És que no m'arriba el sucre al cap. Que havia pensat, mira, tots aquests en bici, ara que torna a estar de moda en bici, amb la sèrie aquesta de John Kennedy. Te'n recordes? Que vull dir, sí. A veure, dels que estem aquí, l'únic que això podria fer és ell, diguéssim. Posar-se una gorreta al revés, una motxileta i ara en bici per Barcelona.
No sé
amb un traje B, ell. Nosaltres, ja
no
dic jo que no.
Amb el gorra que d'enrere,
Bueno, no gaire, però ja m'entens, vull dir, perquè clar, John Kennedy a la bici...
No, perquè era alt, sí.
Bueno, era alt, baixava recte, tot bé, vull dir, que vull dir, no és el mateix. Bueno, és igual, no ho vaig a dir bé.
No.
Em trucaran de 14 associacions. Bueno,
escolta'm, són les 3 i 13. Tu vols fer la teva dèria o ja...
Estem aquí.
Bueno,
passant els minuts.
No, el meu tema d'avui era... Vosaltres heu parlat aquí a Catalunya del tema de la polèmica dels premis de cinema on conviden molts influencers i no conviden actors i estan enfadats els actors amb els influencers perquè no pinten res. Això ho heu tocat perquè és un tema...
Crec que el que no surti d'aquí alguna cosa n'han dit.
No, he dit l'informatiu líder de la Catalunya...
No, a Catalunya Mitjana no...
El que no surti d'aquí, també parlen d'Aitana.
Has dit que els actors que van als Goya estan enfadats.
Els
no
poden
anar.
Hi ha una polèmica que és...
Estic a favor dels influencers.
Hi ha una polèmica que és... Els Goya es veu que van anar molts influencers.
Millor.
I alguns actors es van molestar. Tot arrel d'un vídeo que va fer la Yolanda Ramos des de casa seva amb xandall i sense tenyir, dient que no l'havien convidat, però que a ella li era igual pel tema dels influencers. Va, posem un tall, perquè si no, s'ha de posar les coses en context, si no passa el que passa.
Yo en ningún momento me he quejado de que no me hayan invitado... ¡Oh! Me acabo de dar con el calentador. De que no me hayan invitado ni los Goya. He dado las gracias a la gente del público que se pronunciaba. En ningún momento estoy contra las influencers y que vayan. ¿Vale? y los extras y los técnicos, incluso yo, ¿vale? Porque si no, siempre quedo yo la que me quejo. Yo no he dicho, no me han invitado, no, he dado las gracias al público, que es lo único que me sostiene, más los productores que me contratan.
Bueno, te de dir que estava fuerte, tenia una rentadora posada. Es nota.
Es nota, es nota. I que es dona un cop amb l'escalfador,
bueno,
diu, eh?
Tot això que ella ho va fer normal, pues va generar... Bueno, pues ja t'agafes aquí i comences a preguntar. I llavors van anar a les alfombres vermelles aquestes, no dels Goya, ja va ser a Màlaga, que ara s'ha fet el,
sí, fet el festival, tema de
festival de
Màlaga,
sí. I els han preguntat, pues, a les actrius i a les influencers què pensen d'aquesta polèmica, que no va enlloc, però jo, xica, no tenia més tema.
Però és catalana, aquesta senyora.
Què, la Yolanda Ramos?
Sí, és de Cerdanyola.
Mira-l'ell.
Aquesta polèmica és molt semblant a la que hi ha hagut, per exemple, els periodistes polítics al Congrés dels Diputats.
Sí. En Vito Quiles.
Per exemple, és a dir, hi ha tota una sèrie d'influencers, bueno, de representants d'alguns mitjans que no se sap molt bé quins són, que tenen acreditació. També recordo que va passar a les rodes de premsa dels clubs esportius, Barça, Madrid, Espanyol, que comencen a haver-hi alguns mitjans que no se sap a qui representen, entre cometes, i això ha generat tensions entre els periodistes de tota la vida, entre cometes, i els mitjans tradicionals i aquestes noves formes de comunicació sobre, en un lloc en què l'aforament és tancat, és allà un límit, a qui reparteixes les acreditacions.
Veus, és que m'agrada venir aquí a aquest programa perquè tot m'ho aixeca, ell. I ara semblava una polèmica de merda.
No.
I ell ja, entre la veu, el que parla seguit, pam, pam, tres exemples, ja ho eleva...
Com argument per donar
credibilitat, parla seguit.
Home, és molt important parlar seguit, eh? Vull dir, tu mentre un moment fas... hi ha molta gent que posa molta A i molta A mentre es parla, perquè pensa, i fins que no li surt per l'aparell fonador... Tarda! Bueno, li han preguntat a gent, com per exemple Carmen Maura, sí? Que tampoc, diguéssim, vull dir, no està molt allà, tampoc ara amb lo seu. Bueno, és que també Carmen Maura s'ha tornat... Bueno, clar, ja s'ha dit, és de los Maures, milionària de tota la vida. I Lola Lolita, saps qui és?
És una influencer, no?
Sí. Mira l'ell, escolta.
Uito, si està al dia.
I ja deien això.
Jo vaig buscant tota l'estona sí. Qui són aquesta gent
Carmen
de la
Maura,
que en
sí
parleu.
Que saps, no? Sí. Primer Carmen Maura i després Lola Lolita.
Lola Lolita.
Las influencers, pues me parece muy bien, pero no hacen cine, sí.
Yo a nivel cine, obviamente no pinto nada, pero creo que a nivel exposición de redes y poder enseñar todo esto y seguir aportando un granito de arena, sobre todo pues al cine español, yo feliz y lo seguiré haciendo todos los años más que me lo permitan.
Bueno, això, és que clar, és, diguéssim, fan com que és una exposició, o sigui que els Goya, diguéssim, els premis, apareixen a les xarxes d'aquestes noies i es fan més populars. Jo no sé si això serveix per alguna cosa o no, jo diria que no gaire.
No, però deu ser un... Però, és ara, més aviat mercantil.
Ara tinc un dubte, eh? Hi ha un CNAE de TikToker o Instagramer?
Què?
Què és un CNAE?
Un CNAE és el còdic aquest de professions.
Ah,
no.
Ah.
Allò per fer-lo.
Sí, ara sí, jo crec que sí. Sí?
En sèrio?
Jo crec que sí.
És que estic mirant aquesta senyora, que jo no sabia qui era, la Lola Lolita.
La Lolita, perdona, si et vols et pot convidar. Jo
I
tinc
clar,
contacte,
diu,
conec
ocupació.
A la seva mare.
Ocupación, tiktokera, instagramer e influencer.
Sí.
I jo no sabia que això fos una professió.
Home, perdona. Sí, Joan, hi ha gent que es guanya molt bé la vida. Hi ha gent, ja, també diré, hi ha molta
pasta,
gent que no se la guanya,
sí,
i que aspira
ser,
a i que no...
Però ser rentista no et converteix en depressió en rentista. Ets rentista.
Ja, però aquesta gent fa feina.
I aquesta noia ara organitzarà, vols que et aconsegueixi entrades? Que ella fa un festival d'atraccions que es diu Lola Lolita Land.
En sèrio?
Veus? Tu no sabies?
No, això no.
Ah, doncs pues fa una cosa i aleshores posa una nòria, posa un pulpo, posa unes cames elàstiques...
Jo vull anar a de la Dolly Parton.
Jo també he anat al de la Dolly Parton.
No, jo vull anar.
Al de marca d'atraccions.
Sí, és xulo.
Bueno, deu estar trotinadet, perquè quan vaig anar jo has d'entrar per les cuixes. Vull dir, hi ha com unes cames d'ella i entres per sota. Vull dir, hi ha les cames, una faldilleta, i aquesta era la porta quan jo hi vaig anar. Jo és que hi vaig anar, vaig pujar tot, perquè com que anava, vaig estar als Estats Units. Això no us ho he explicat mai?
No.
Com saltem de temes?
No, sí. Mai és tard per explicar-ho.
Vaig saltar. Ja ho acabaré. Jo vaig anar un any als Estats Units d'intercanvi, no, jo anava amb una família.
Sí.
I aleshores a mi, tot lo que, quan em van fer posar un paper... de dir quals són el que t'agrada per trobar-te una família fina a lo teu, a mi no m'interessava res de tot el que posava en aquella llista.
I vas posar Dolly Parton.
No, i aleshores vaig dir, bueno, pues escolta, com que no m'interessa res de tot el que posa aquí, vaig fotre el que hi havia. Vela, equitación, golf...
Això és bueno, el que podies posar, i tu tot això no t'interessava res.
Bueno, no sabia fer res, ja. Però claro, l'altre era bàsquet. No, dic, pues pum, pum, pum. I clar, em va tocar viure a la casa del vicepresident de General Electric.
Carai, ja. Què dius, home?
El que saps, jo quan vaig arribar a les 4 del matí, i només l'entrada, semblava la dinastia, que vam haver de donar la volta a una rotonda en palmeres, vaig trucar a casa meva i me van dir, com estàs? Bé, i estaràs bé, dic, he tardat 10 minuts en anar de la porta a l'habitació. Estaré bé.
Sí, és impressionant.
I tenia un jacuzzi, un gimnàs...
Va sortir bé.
I no ja podem fer un bolo a casa d'aquesta gent, al programa?
Bueno, encara. Després el van fer vicepresident de Philips. I vaig tornar a anar a Atlanta, allà. Carai. I allà em va agafar un huracán i tot. I em vaig tornar a tancar l'armari. Mira tu. Bueno, què estava... Ah, bueno, total... He d'acabar perquè són i vint. Te'l mataré, eh?
No, ja
vull dir, si té haters, jo l'acabaré matant.
No, m'acabaràs matant d'un d'aquests llibres.
Vull dir, qualsevol dia em donaran una creu de Sant Jordi o algo, eh?
L'armari m'ha agradat.
A l'illa em donarà alguna creu de Sant Jordi.
Descobrim que la meva font d'informació sobre el tema influencers, que és el meu fill, no és gaire fan de Lola Lolita.
No li agrada, ell és més de què?
No ho sé, però diu, no li doneu bombo.
No, vale. Bueno, doncs ara parlarem d'una altra.
Tots són arguments que millor me'ls guardo, però no, diguem-ne que no seria la seva club de fans. No li cau bé, no sé per què, alguna...
Bé, no, però veus, cosa, per exemple...
Alguna pista, però el meu fill està molt interessat en aquest tema i no segurament els que tractarem.
Home, ara imagina't, bueno, també és veritat que és el teu fill i això pues, ho ha d'escoltar, però clar, també he pensat, mira, jo és que arribo a públic molt ampli.
I tant,
clar,
ja.
No? Tinc una forquilla,
no imagina't. No ha sortit de casa seva, però el públic és amplíssim.
Això, perdona, això el John Kennedy de Catalunya Ràdio, el director general, que també porta motxilleta...
El John Kennedy...
Ho hauria de valorar, això.
El John Kennedy de Catalunya... Jordi Borda,
Jordi Borda,
el director de Catalunya Ràdio,
és John Kennedy.
Ja li diré.
Home, ell sempre ha valat això.
No, molt bé, molt bé.
Bueno, encara sí que et pujaran el sol.
Per què és molt bé, en aquesta sèrie? Tu la veus?
És aquesta que es diu Love Story o no sé
què. Sí.
Me l'han recomanat molt. Tinc ganes de veure.
No val per res, no t'interessa.
Love Life.
Però, Love Life.
Però està, veure aquell Nova York i tot allò, aquells carrers i tot, el que ja no està ara, tots són cookies.
Però si són... Però
jo
si
la miraré seguríssim.
Això deu passar que llavors... Ella es va matar...
La miraré seguríssim.
Te l'has de mirar, tu t'encantarà.
L'última que he mirat del Ryan Murphy és una que es diu Doctor Odyssey.
Sí?
És un doctor que va a un...
Sí, jo també l'he vista.
Agafar tot tipus de malalties venèries perquè està tot el dia interactuant. Sí. I és una gran sèrie. I aquesta em sembla que també hi ha una mica de... Hi ha gent amb al·lèrgia a la roba, entenc.
Sí, no, aquesta està bé, està bé.
Aquest perfecte. Home es va matar a Martha's Vineyard, que és que és una illa davant de Boston on te van a brenejar tots els pijiprogres americans.
És que comença aquí, la sèrie comença aquí, quan van agafar l'avió, i després anem enrere. Bueno, total, a lo que vaig, anem a acabar.
Sí.
Ara aquesta influencer que parlarà és una que és la que ha generat tota la polèmica, i aquí ho deixaré, perquè a mi m'agrada deixar aquesta secció en alt, saps què vol dir? En punxa, que es diu.
A casa meva és 100% d'anti Lola Lolita.
Però és que
la meva filla també.
La que va parlar ara no és Lola Lolita.
Ah,
la que va parlar ara no sé com es diu.
Es diu Ona Gonfau, si m'ho veig a venir.
Però sí, bueno, no sé qui és. I aquesta li van preguntar pel vestit, pel maquillatge, per les joies, i tampoc et penses que van totes de Bulgari. Vull dir, cada vegada que diuen una marca, doncs és una amiga seva que té un taller.
Clar, clar.
No,
clar,
no és allò que digues, no, Valenciagas. Bueno, no, vull dir, no és Penélope Cruz. I aleshores aquesta noia li van fer una pregunta, clar, al Festival de Màlaga li van fer una pregunta que és la que ha generat tota la polèmica. Ho escoltem i jo ja me'n vaig perquè no, és que jo ja no puc més.
¿Me recomienda una peli para el siguiente?
Pues... No sé, ahora. Una peli, ¿qué rollo?
No sé, alguna peli española, ya que estamos aquí en el Festival de Cine en Málaga.
Pues mira, La nueva de ocho apellidos, que me encantó, me la vi el otro día y me encantó.
La nova de 8 apellidos, en principi hauria de ser 8 apellidos marroquíes.
Que té 10 anys.
Que té 10 anys. Que la vi el otro día. Home. Bueno, clar, s'ha liat la Mundial.
No, clar.
Perquè ni que hagués dit Cars. Bueno,
molt bona pel·li, Cars.
És una d'uns cotxes?
Sí. Molt bona pel·li.
Doncs ja està.
Molt bé, fins aquí.
Ho he deixat a ball, eh?
No, el debat és interessant, no hem aprofundit.
Però aprofundeix una mica, un minut, 45 segons que queden.
No, perquè en el fons els interessa més a certes marques portar influencers i portar els seus vestits que no convidar a tot d'actors amb molt menys renom o als guionistes, camarògrafs o com es digui, i per tenir un punt de mercantilització d'aquests premis, de que per tant les marques compren aquests seients, posen les noies amb aquests vestits, aquests perfums, aquestes arracades, i per tant surt més a compte perquè són noies que monetitzen més, saps?
O també és catalana.
Sí, de Sabadell, d'Ona Gonfaus. Sí,
també té una cosa. Estava descobrint unes coses, jo el Pedro Negra, de tant, moltes coses. Els Goyas,
que, el Goyas que van fer aquí a Barcelona, que hi havia molts actors, i no en van veure cap, eh? Cap! Yeah. Tu vas veure algú?
No.
Perquè després vaig dir, ui, pues si està la Belén Rueda, no l'he vist. Ui, pues si està aquesta, no l'he vist. Ui, pues si està aquesta, no l'he vist. Bueno, pues escolta, tinc hasta calor.
Molt bé.
Molt bé.
Que després d'això ja ho podem deixar aquí.
Encara no heu canviat la garrafa aquesta?
No. Porta'ns en una de regal.
Per favor, ja us la buscaré.
D'aquí a 5 minuts plàstic. Seran 3:45. Santi Villas, gràcies i bona tarda. Fins la setmana que ve.
Adéu, adéu.
Publicitat i entrem en matèria.
Catalunya migdia. La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.cat.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, el 13 al 15 de març.
Canvia tu també d'aspirador amb el Renove de MediaMarkt i estalvia 150 euros en una escombra Dyson V15 Detecta Absolut amb raspall làser per 599 euros.
Has té un Renove?
MediaMarkt.
Catalunya migdia.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Dissabte a la nit, en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre. Ara entrem amb les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà, però hem començat el Catalunya Mitjà pendent de quina decisió podia prendre l'Agència Internacional de l'Energia. Sobre la taula hi havia la possibilitat que aboquessin o no bona part, una part o tot el petroli que tenen emmagatzemat per casos de crisi per intentar fer baixar el preu. Xavier Vila, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Ja han pres decisió, perquè ens deien que entre dues i tres, al final està de les 3:01.
3:01, decisió, ja la tenim.
I quina és?
Històrica. Alliberen, mai havien alliberat tan cru, 400 milions de barrils, que era l'especulació que teníem abans d'aquesta roda informativa. Òbviament, amb això es volen afrontar l'escassedat que hi ha pel tancament, com hem explicat al programa, de l'Estret d'Hormuz, i aquesta també és una mesura important entendre-la perquè, tot i que és la cinquena vegada que l'agència fa una mesura d'aquestes característiques, aquest alliberament més que doble l'anterior, que era el rècord. Amb el tema ucraïnès no s'havien arribat ni als 200 milions de barrils alliberats. Per tant, estem parlant de 400 milions ara i també hi ha un altre missatge que es desprèn d'aquesta compareixença del portaveu, Òscar, com és el fet que diuen que de moment fem això, parem el cop, si em permeteu l'expressió, però hi ha un problema de fons claríssim, que és el tancament de l'estret, que s'ha de resoldre.
Per tant, és decisió històrica. És veritat que alguns països, abans de la decisió conjunta, podien dir, ja havien enviat missatges, alguns mostrant-se públicament a favor, o, per exemple, el Japó, que ja havia dit que ells alliberarien les seves reserves, independentment del que fos la decisió, que finalment ha estat aquesta.
No? En efecte, és en unanimitat aquesta decisió, perquè si no, no podia tirar endavant. El Japó, com bé dius, s'havia compromès a partir de dilluns a alliberar part de la seva capacitat de cru. El que passa és que hi havia discussions a propòsit de la interpretació sobre el que sortia de Tòquio. Aquesta era una decisió unilateral que feien ells o eren al marc de la comunitat internacional i d'acord amb aquests paràmetres. Ara, com que hi ha unanimitat des d'aquest punt de vista, no hi ha problema, aquest gran alliberament de cru tira endavant i tot el que surti dels països individuals, si em permets altra expressió també té potser menys importància perquè hi ha un paraigua més gran, però insisteixo, de l'agència es desprèn també la idea de que, tot i que això és una mesura que celebren haver pogut aconseguir, hi ha un problema molt més gran de fons que s'ha de resoldre.
Gràcies, Xavi, bona tarda. Per tant, 400 milions de barrils de petroli, el doble de la quantitat que es va decidir alliberar també, entre cometes, o abocar al mercat d'aquestes reserves estratègiques que va ser durant l'època de la guerra d'Ucraïna. Per tant, la decisió que intenta tranquil·litzar els mercats i fer que el preu del petroli baixi. És veritat que va arribar pràcticament als $120, però ara estaven als 90, més o menys estabilitzats als 90 en els últims dies, perquè els missatges que arribaven ja eren d'intentar tranquil·litzar els mercats, tenint en compte que aquest estret d'Hormuz, que és tan important pel negoci del petroli, doncs està ara mateix impossible de travessar-hi. Què us sembla, la decisió?
A veure, em sembla una decisió, no ho sé, o sigui, és difícil valorar la decisió en si. En tot cas, si tot el que sigui amortiguar aquesta, o sigui, les conseqüències d'aquesta guerra, és positiu. Recordem que els preus avui en dia són un 18% més alts que el 2021 i que, per tant, tota inflació afecta encara més a les classes treballadores occidentals. Per tant, en aquest sentit és positiu. I clar, més d'una setmana després de l'inici de la guerra es fa difícil veure quines són les coses positives que n'estan sortint. Bàsicament, jo almenys ho interpreto així, com una derrota d'Estats Units i d'Israel. O sigui, quin era l'objectiu que perseguien amb aquest atac? Era un canvi de règim? Era un canvi de règim que el que fes és que deixés de comerciar petroli, o sigui, de vendre petroli en yuans a Xina, com abans també feia Venezuela? Quin era l'objectiu? El canvi de règim no l'estan aconseguint. I en canvi el que estan aconseguint és destrossar la imatge d'Israel, de que ja no és un lloc invencible i inatacable, s'està atacant, i a sobre s'estan atacant totes les bases estadounidenques a l'Orient Pròxim, cosa que està mermant el seu poder militar. I ara a sobre vindrà un procés inflacionari que patirà la classe treballadora occidental. Per tant, costa veure quina és la cosa positiva que ha sortit d'aquest atac.
Sí, a mi la veritat és que també em costa de veure, i és veritat que pel que fa a les afectacions en la ciutadania, la compareixença famosa de Pedro Sánchez fa tot just una setmana en què deia allò del no a la guerra, també ve a dir una cosa, que evidentment el títol aquell dia no era aquest, però venia a dir activarem tots els recursos necessaris perquè hi hagi una espècie d'escut social que protegeixi els ciutadans de l'increment de preus arran d'aquesta intervenció militar a l'Iran. I de fet, sumar el soci petit de la coalició a la Moncloa, el que ve a dir és que aquest escut social s'ha de portar ja al Congrés dels Diputats amb les dificultats que això implica, per començar, que tots els decrets que porta el govern espanyol a votació tendeixen a no aprovar-se o a que sigui molt difícil que s'aprovin o que els socis demanin altres coses que no tenen a veure precisament amb aquells decrets. I és veritat que un cop han passat ja unes setmanes d'aquesta intervenció, costa de veure-li el final i costa de veure-li el propòsit, més enllà d'haver volgut acabar amb els dirigents en el seu dia de l'Iran. Ja no hi són. El que passa és que l'Iran ha triat el fill de qui van matar els Estats Units i Israel per succeir-lo, i sí, segur que s'ha delmat la capacitat militar de l'Iran. Segurament els Estats Units tenien ganes de demostrar que són una potència i que poden agitar el mapa del món per allà on vulguin, però, com deia l'Alicia, jo crec que han entrat en una deriva perillosa, especialment per totes aquelles monarquies regades en petrodòlars, que el que venien era veniu aquí, treballeu, no pagareu impostos, tindreu unes feines estupendes i us garantim tota la seguretat del món. Això ja s'ha acabat i crec que això per aquella zona, bo, no ho és del tot.
Bueno, el primer tema que abordes tu, que és el tema de l'alliberament de milions i milions de barrils de petroli, jo crec que té a veure amb les preocupacions de Trump i dels americans. Trump va guanyar prometent una baixada de la inflació. L'economia americana no té uns números radicalment diferents dels que tenia en temps de Biden i, per tant, a Trump li preocupa molt que es dispari la inflació. Té eleccions al novembre. Mm. I l'altra qüestió que s'ha de tenir en compte és a Trump li preocupa molt que baixi la borsa, perquè aquí a casa nostra hi ha gent que té estalvis en borsa, però als Estats Units el percentatge de població que estalvia en borsa és infinitament més elevat percentualment del que tenim nosaltres. Disculpeu. I per tant, aquests dos elements, inflació i la pèrdua d'estalvis perquè baixi la borsa, són dos temes que poden fer que el Trump es foti una patacada a les eleccions del mes de novembre. Després, jo, de lo que dèieu ara de la guerra i dels objectius, jo crec que és evident que els interessos nord-americans són diferents dels interessos israelians. Israel té una preocupació única, que és el tema de la potència nuclear d'Iran, l'enriquiment d'urani i la possibilitat de que Iran tingui una bomba atòmica per tirar sobre de Tel Aviv, que és el que jo crec que diferencia aquesta guerra de l'anterior guerra del Golf, quan es va parlar d'armes de destrucció massiva, que després no hi eren. En aquest cas, sí sabem que hi ha un programa nuclear iraní, sí sabem, perquè ho han dit ells mateixos, que volen fer amb aquest programa nuclear, i per tant, els israelians, que no comparteixo amb tu la idea de que estiguin militarment dèbils, perquè ells han aconseguit lluitar a molts fronts a la vegada amb la guerra que va començar a Hamas, per tant, Iran, en el 7 d'octubre del 24, i a partir d'aquí se n'han anat en sortint, per ells debilitar Iran i carregar-se el pla nuclear és guanyar seguretat. I per això l'opinió pública del país, tant de dretes com d'esquerres, recolza massivament el que estan fent. Els americans és una altra història. Jo crec que, en el fons, Groenlàndia, Iran, Venezuela, tot respon a una mateixa lògica. No volem que ens adelantin els xinesos. I allà on hi ha un interès xinès, Trump hi està ficant el nas amb un nivell de risc per als interessos americans molt elevat.
Sí. I jo estic d'acord en això que planteges, de que tot això gira al voltant d'una intenció dels Estats Units d'aturar el reforç de Xina. El que jo plantejo és que Europa, alinear-se amb aquests interessos dels Estats Units, no és positiu per nosaltres. I que aquest atac imperialista cap a aquests països, no? Venezuela, Iran, i els que vindran... tenen unes conseqüències enormes i nosaltres no tenim per què defensar-los. I, a més, no és la manera de ser més potent que Xina econòmicament, en tot cas. O sigui, si tu vols superar Xina econòmicament, no has d'aconseguir més recursos o que deixin de comerciar amb Joan. Probablement has oblidat de tenir una política industrial als Estats Units que t'ha fet perdre la meitat de la teva indústria en 40 anys. Per tant, per què el món ha de pagar amb bombes el que tu no has aconseguit amb la teva potència industrial i econòmica? I després, per què a Europa hem de pagar les xaladures imperialistes quan a nosaltres no ens beneficia? I crec que en això no ets conscient de que hi ha hagut un canvi de la mentalitat respecte a Xina en els nostres països, que és que ara mateix qui està portant les millors empreses i els millors projectes industrials són els xinesos a Europa. I a Catalunya ho veiem. Qui ha reindustrialitzat la Nissan? Ebro, que és empresa d'aquí, amb Xeril d'allà. Qui està col·locant empreses de bateries? Qui està agafant empreses que estan abandonades per reindustrialitzar-les? Per tant, què ens interessa a Europa? Seguir les xaladures imperialistes d'algú que està perdent el seu poder econòmic o agafar un camí industrialitzador, autònom, separat dels Estats Units?
Si vols dir alguna cosa, perquè anirem a Brussel·les,
només, només molt ràpidament, jo crec que ella fa una pregunta i la resposta per mi és molt clara, és que no tenim més remei. Més enllà de que les dades sobre la potència econòmica industrial de Xina i Estats Units ara seria molt llarg, o sigui, Iran i Rússia, i per tant la guerra d'Ucraïna, el poder de Rússia a Àfrica, etc., Iran i Rússia són, permeteu-me que ho digui lo bèstia, ninots dels xinesos. O sigui, el que està fent Rússia a Ucraïna és amb el suport de Xina, el que està fent Iran és amb el suport de la intel·ligència russa i, per tant, permès per als xinesos, el que està fent Rússia a Ucraïna és amb soldats, entre altres, de Corea del Nord. Així és que nosaltres no tenim més remei. Som Occident, caure en mans d'un triumvirat controlat per Xina on hi ha els ayatoles i Putin és senzillament la desintegració d'Europa.
Però que Estats Units també té acords amb Qatar i Emirats Àrabs. No ho plantegis en aquest sentit, Joan.
És l'esmiculament de la Unió Europea i la desaparició com a tal.
Mira, com està sortint molt la Unió Europea, deixem-me, perquè avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha fet una defensa de la pau i l'ordre internacional davant l'Eurocambra. Aquest discurs s'entén com una resposta a les crítiques que ha rebut després d'haver justificat l'atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Avui, von der Leyen deia això.
La Unió Europea es va fundar com un projecte de pau. El nostre compromís inqüestionable amb la pau i els principis de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional són tan centrals avui com en el moment de la nostra creació. Sempre defensarem aquests principis.
Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiras, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Aquestes paraules de von der Leyen s'han de posar una mica en context perquè ahir va rebre moltes crítiques per un discurs on deia que és veritat que el món s'ha de basar en normes, però amb alguns matisos, perquè proposava caminar cap a un sistema de política exterior més pragmàtic i sense línies vermelles. Hem d'entendre que avui von der Leyen s'ha desdit del que va dir ahir, ha matisat, o no hi ha tanta diferència entre el que diu avui i el que va dir ahir abans d'ahir i què li va suposar aquestes crítiques?
És,
En qualsevol cas, jo crec que potser s'hauria d'agafar des de l'angle de von der Leyen aclareix que ella també defensa el dret internacional. Això aquest dilluns es va posar en dubte, com deies, després d'un discurs ambigu, podríem dir, en què defensava un sistema internacional basat en normes, però alhora deia que la Unió Europea no havia de ser l'únic guardià de l'ordre multilateral en aquest món tan convuls. Doncs bé, com a mínim, el que von der Leyen ha fet avui és deixar clar que ella també defensa el dret internacional, cosa que en el discurs del dilluns no va esmentar explícitament, cosa que algunes veus, sobretot per part del govern espanyol, doncs, li van criticar que no fes aquesta menció explícita a la defensa del dret internacional en aquest discurs del dilluns, com dèiem, que va generar tanta polseguera, però cal dir que per escrit, en comunicats emesos arran de l'esclat de la guerra de l'Iran, von der Leyen sí que havia fet menció al dret internacional i a la necessitat de respectar el dret internacional. I és que aquí, darrere fons de tot aquest tema, no, que pot semblar una mica difícil d'aterrar, tot això de l'ordre internacional, aquí el que realment s'hi amaga és una cosa més tangible. És el posicionament de von der Leyen pel que fa a la guerra de l'Iran. Ella ha fet una defensa enèrgica, diria jo, d'un canvi de règim, perquè diu que això beneficiarà els iranians reprimits pels ayatolàs. Però, alhora, ella es nega a condemnar els atacs dels Estats Units i Israel, que, per una altra banda, també estan deixant víctimes mortals civils. I és aquesta incongruència, doncs, el que algunes veus critiquen.
Mm. Avui hem sentit, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, Josep Borrell dient que s'estava extralimitant en les seves funcions Ursula von der Leyen i que això havia generat, fins i tot a Brussel·les, algunes crítiques de manera avalada, de manera molt, molt interna. Antonio Costa va ser molt evident que contradeia les paraules de von der Leyen, òbviament el govern espanyol, que també ha estat en una altra línia. I aquesta crítica i aquest enfrontament, o no n'hi ha per tant un cop a dins de Brussel·les i de la Unió Europea?
Bé, això és difícil de saber perquè un dels principals problemes que hi ha hagut en tota aquesta polèmica és que cap dels dos, ni von der Leyen ni Antonio Costa, s'han interpel·lat directament. I els periodistes tampoc hem tingut l'oportunitat de repreguntar a von der Leyen què és el que volia dir exactament dilluns quan alhora defensava un sistema internacional basat en normes, defensava el paper de les Nacions Unides, però al mateix temps també deia que la Unió Europea ja no podia dependre només d'aquest mateix sistema internacional basat en normes per defensar els seus interessos de política exterior. Crec que és necessari que donin més explicacions i potser doncs, una roda de premsa oberta doncs, seria la millor manera d'entendre què és el que volia dir Ursula von der Leyen, perquè fins ara doncs, el seu discurs va ser tancat amb una conferència davant d'ambaixadors i avui el Parlament Europeu tampoc no ha entrat al fons de la qüestió, no se li ha pogut preguntar directament sobre aquest tema.
Joan, Alícia, Oriol, la sensació que a cada crisi internacional que hi ha la Unió Europea té serioses dificultats fins i tot per fer sentir una única veu.
Sí, jo li puc fer una pregunta?
Sí, al Bruno, t'està escoltant.
Escolta, jo, hi ha una cosa que, bueno, no sé si el terme és que em preocupa, però que crec que és inquietant per a Brussel·les, que és que l'enfrontament entre Costa i von der Leyen fins on arribarà, perquè fins ara a Brussel·les tot s'ha aprovat amb consens entre socialistes populars i liberals, i què passa amb el pròxim, amb el proper, disculpeu, pressupost de la Unió? Què passa amb aquest consens? Això, les declaracions de von der Leyen signifiquen que ella es mou cap als grups de la dreta, el de Meloni i el de Patriots? O sigui, quin ambient hi ha amb això?
Bé, són coses separades aquí. Crec que una de les capacitats que té la política europea és que és la seva capilaritat, no? Que pot aguantar alhora una confrontació amb un tema X, però potser amb un tema Y o Z, els diferents actors són capaços, no, doncs de centrar-se només en ell i de tancar amb un acord. Per exemple, doncs amb això que deies tu ara del proper pressupost per als propers 8 anys de la Unió Europea que ara doncs, estan negociant. El que sí que està clar és que ja hi ha diversos estats doncs, que han aixecat la veu amb això que també comentàveu ara i que Josep Borrell ha recordat aquest matí amb una cosa que és innegable i és que Ursula von der Leyen està entrant massa en matèria en temes de política exterior, afers pels quals ella realment no està autoritzada per representar la Unió Europea. Ella presideix l'executiu, diguéssim, el govern, entre moltes cometes, de la Unió Europea, però en cap cas representa els 27 països membres en termes de política exterior.
Josep Borrell ha dit avui a Catalunya Ràdio, és la presidenta de la Comissió Europea, no és pas la presidenta d'Europa. Hi ha una petita diferència, o una petita gran diferència. Alicia i Oriol, no sé, sobre aquesta incapacitat d'Europa de fer-se escoltar en una única veu i de manera molt contundent en qualsevol gran crisi internacional que esclata.
Sí, sí, tres coses molt curtes. La primera, sobre el que deien abans l'Alicia i el Jaume, amb la Xina només has de pensar en com et deixes derrotar. És a dir, ja hem perdut, perquè són més llestos, treballen més i tenen menys democràcia, que ajuda molt a treballar més, això, per cert. I, per tant, només has de decidir quan t'entregues a ells. Però una qüestió poblacional és així. La segona, Ursula von der Leyen és un personatge funest. No hi ha més. És una persona que costa molt veure-li una decisió bona, s'extralimita, no crec que tingui el nivell necessari, i el resum és, quan els Estats Units i Israel ataquen l'Iran, un dissabte diu que dilluns es convocarà una reunió. Tots els tòpics d'Europa fets tuit. Diríem. I després hi ha una altra
renya
qüestió.
Renya la Merkel, que és qui la va suggerir, per dir-ho d'una forma amable.
Podríem discutir molt de les decisions que va prendre Ursula Merkel quan era cancellera, i crec que alguna no resistiria les geografies que se li van fer quan va plegar.
Ha tret del subconscient, Ursula von der Leyen, sí. Angela Merkel.
Perdoneu.
Ursula Merkel,
una
barreja de les dues.
No està mal, sí. Em vesteixo una mica similar. Però, dit això, la tercera cosa que volia dir, vinculada al que està passant, a Josep Borrell, quan fa uns anys, quan era el representant de la diplomàcia europea, va dir una frase que va aixecar moltes ampolles, que era allò de que Europa era un jardí i la resta del món era una jungla. Jo crec que és la frase més encertada que ha dit Josep Borrell en tota la seva existència. I crec que té raó. El que passa és que en aquell moment Josep Borrell no devia calcular, perquè segurament no ho sabia ningú, és que la jungla s'hauria estès també als Estats Units. El problema és aquest, que tu, com a Europa, a la Il·lustració, ets garant d'una sèrie de valors occidentals, fins i tot democràtics, amb un cert humanisme cristià, com tu li vulguis dir, de molts anys, i això, hi ha una aliança amb els Estats Units que ha saltat pels aires perquè ho han decidit ells. I en aquest punt tu estàs completament desconcertat perquè no saps què fer. A tu, el subconscient et tira cap a l'OTAN, et tira cap a confiar en els Estats Units, però els Estats Units, jo no sé si Donald Trump acabarà la legislatura permetent que ciutadans espanyols, si Pedro Sánchez no li fa cas, puguin entrar als Estats Units, jo no ho sé.
Totalment. Jo anava a dir, justament, o sigui, agafant això que dius, que en el fons aquesta dualitat d'opinions entre Costa i von der Leyen mostren com aquesta dualitat en la que es troba davant la Unió Europea, que és seguir amb aquesta inèrcia de subjugació als Estats Units, a dir, la meva opinió en termes internacionals és exactament la mateixa que la vostra, o una sensació de que ja no estem en aquest marc. I von der Leyen tria el camí de la inèrcia i per això comet errors com avalar un genocidi a Gaza amb un suport inquebrantable amb Israel i ara donant suport d'alguna manera a l'atac que es fa a Iran. Per tant, és més interessant com aquestes noves veus que estan sortint ara, Borrell, Costa, que plantegen que hi ha una necessitat de repensar què ha de fer la Unió Europea que ha de començar a pensar per si sola davant de la sensació de que no ha pensat per si sola què vol ser en el món en els últims 50 anys, m'atreviria a dir.
Això no passarà.
Alguna cosa, Bruno, abans d'acomiadar-te?
Sí, no, això que comentàveu ara a la taula, que von der Leyen ha demostrat un alineament més gros amb la postura dels Estats Units, també casa amb la postura oficial del seu país, d'Alemanya, i del canceller Friedrich Merz. Tots dos, i von der Leyen és Alemanya, tots dos, Merz i von der Leyen, han intentat contemporitzar amb els interessos de Trump o dels Estats Units des que Trump ha tornat a la Casa Blanca. Han estat sempre dues veus molt partidàries de mantenir la relació transatlàntica, i si això ha de ser a canvi de no alliçonar els Estats Units per la guerra de l'Iran, doncs endavant. És una mica aquesta també la sensació. I, per exemple, ja per acabar, doncs, von der Leyen a l'estiu no va tenir problemes per tancar un acord comercial amb els Estats Units desfavorable per als interessos europeus, però es va justificar dient que, com a mínim, això evitava una guerra comercial amb Trump. I, doncs, per tant, una mica, doncs, la postura de von der Leyen en tot plegat és la de fer esforços per mantenir aquest lligam transatlàntic entre Europa i els Estats Units.
Doncs és la visió des de Brussel·les del Bruno Forte, el nostre corresponsal allà. Bruno, gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
D'aquí a 11 minuts seran les 4, una pausa i de seguida un altre tema. Catalunya migdia.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Migdia.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa. El zero a l'esquerra, que no val res. I el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 8 minuts seran les 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia i volem afrontar l'anunci que ha fet el govern espanyol avui. Crea una eina que servirà per monitoritzar el discurs d'odi a les xarxes socials. Ho ha explicat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
L'objetivo, por tanto, es muy claro, es sacar el odio de la sombra, hacerlo visible, exigir responsabilidades a quienes no actúan.
Pedro Sánchez diu que el seu objectiu és mesurar, posar dades a aquest discurs d'odi a les xarxes socials i aconseguir que les plataformes tecnològiques retin comptes dels continguts que es pengen en allà. Saludem el Miquel Pellicer, director d'Estratègia Digital de la UOC. Miquel, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Una eina per monitoritzar les xarxes socials. Això ja existeix o és una novetat?
Sí, totalment. Això existeix des de fa anys. De fet, les eines d'escolta activa o d'escolta en plataformes de xarxes socials ja existeixen des de fa temps, des d'un ús comercial fins a un ús acadèmic o per investigació. La novetat aquí no és tant la tecnologia, sinó que d'alguna forma el que ha anunciat en Pedro Sánchez, el president, és una forma, una plataforma que et permetrà, que ens permetrà indicar tenir indicadors públics i d'alguna forma tenir un rànquing pel qual es podrà mesurar quin és el nivell d'odi en cada xarxa social i d'alguna forma el nivell de toxicitat.
Clar, aquí encara no sabem com es desenvoluparà aquesta eina, però clar, caldrà veure quins paràmetres tu li dones a aquesta eina per discernir què és odi, què no és odi, quin contingut és d'una manera i quin és d'una altra.
Clar, al final té molt a veure amb el plantejament tecnològic. Primer, a nivell de recollida de dades, aquí es pot basar en el que són les publicacions públiques, els comentaris, les etiquetes, les transcripcions, els vídeos, i de fet aquí el tema serà quins patrons s'utilitzen per tal d'analitzar, gràcies a la intel·ligència artificial, doncs, el llenguatge racista, sexista, homòfob, de molt tipus. La clau aquí serà trobar trobar aquest tipus de paràmetres i d'alguna forma des de quin punt de vista es pot accedir a tots aquests continguts que òbviament són massius. La novetat jo crec que al final serà trobar aquestes lògiques per les quals hi hagi un rànquing que ens permeti detectar i sobretot veure tendències. Sempre veiem les tendències en xarxes socials des d'un punt de vista positiu, veurem què s'entreu d'aquestes tendències en discursos d'odi que d'alguna forma estan polaritzant el debat digital.
I tot això es pot fer sense el suport, l'acord o el vistiplau de les pròpies xarxes socials, de les tecnològiques?
Bé, pensa que al final, fins fa uns anys, la transparència de les xarxes socials i de les plataformes era molt major. Per què? Perquè hi havia protocols que se'n diuen APIs que permetien d'alguna forma connectar les dades a un sistema d'investigació o d'escolta. Això amb el temps s'ha anat tallant. Les principals plataformes com pot ser X, Meta, etc., TikTok, YouTube, el que han anat fent és que s'han donat compte que això també era un model de negoci pel qual es podia comercialitzar aquestes dades. I, de fet, cada cop anem més cap a aquesta visió i aquest model de negoci. En principi, aquesta escolta activa es podrà realitzar en aquelles xarxes socials que d'alguna forma estiguin obertes. Òbviament, sense aquests protocols és més complicat. I, òbviament, en una tercera fase, un tercer punt, doncs aquests acords i aliances per tenir plataformes socials amb major transparència serien òptimes, serien necessàries. Però veurem aquí doncs, la lògica amb tot això, perquè no hem d'oblidar que en aquest discurs d'odi, en aquests discursos d'odi, les xarxes socials també estan trobant un model de negoci. És a dir, al final estem en l'economia de l'atenció, en el moment on s'està primant la llibertat d'expressió, i això d'alguna forma fa que les xarxes socials, no sé si promoguin, però en el cas d'X sí, segur, i subratllat, en el cas d'altres xarxes socials, aquest debat social pujat de to crec que afavoreix l'ús i les tendències i l'ús de les pròpies xarxes socials. De forma errònia, crec jo, per això.
Si et demanés mirant la bola de vidre i preveus èxit del govern espanyol amb aquesta eina o creus que és una mica un brindis al sol?
No, de fet, si em permets, el 2023 vaig escriure sobre un possible concepte que era l'índex de desenvolupament digital, que venia a ser un índex de desenvolupament humà que mereix el rànquing i l'índex dels països a nivell de justícia, salut, etcètera, etcètera, i ja apuntava la necessitat de tot això. Crec que és un primer pas important, és un primer pas amb moltes dificultats per tot el que he comentat abans, però diríem que és necessari. És una tendència cap a buscar, diríem, espais digitals públics més sans i menys tòxics. Per tant, veurem com es desenvolupa i veurem, òbviament, com de quina forma es pot combatre els discursos d'odi. Crec que combatre tot això no és només d'una plataforma, òbviament, el sistema educatiu, els mitjans de comunicació tenim i les institucions tenim molta responsabilitat i molt camí a fer.
És Miquel Pellicer, director d'Estratègia Digital de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
No sé com ho veieu, a mi sempre que sento aquestes coses em costa molt saber qui discernirà què és discurs d'odi o no. Ara som quatre a taula i potser alguna piulada, alguna publicació a Instagram, a alguns ens semblarà discurs d'odi i a uns altres ens semblarà que no n'hi ha per tant. I això, qui decideix què és odi i què no és odi?
Complicat. A mi m'ha vingut al cap l'estament arbitral espanyol. El primer que he pensat en discursos d'odi i xarxes socials, i si ens posem seriosos, el problema està en tu pots fer tots els protocols del món que vulguis, que si les grans tecnològiques no apliquen les normes que tu vols imposar, segurament amb raó, perquè no prosperin segons quins discursos, ho tens una mica magre.
Jo també penso que en la vida quotidiana també es denuncien per delictes d'odi i també planteja aquest debat que tu dius, que sí que ho és i que no. En tot cas, el que sí que veiem és que estem entrant en una nova era de les xarxes en la qual aquesta desregulació absoluta en el qual menors es podia dir de tot s'ha acabat i per tant s'haurem de fer intents, però estem en un camí nou i interessant i millor, jo crec.
Jo és que estic amb la frase De Margaret Thatcher, de que quan el govern et diu que està aquí per ajudar-te, el millor que pots fer és fugir corrent.
Com a resum de la filosofia de vida.
I per a sorpresa de ningú.
Exacte. Una mica, sí. Deixem-ho aquí. Oriol Marc, Alícia Puig i Joan López Alegre. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins la propera.
30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.